Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 31. És dissabte 14 d'abril i passen 6 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, un dissabte més, us acompanyem des de l'Inquiets i com ja sabeu ens agrada començar el programa sempre fent un agraïment, perquè ser agraïts ens fa sentir bé i fa sentir bé també a la persona o a les persones que el reben. Avui el nostre agraïment és pel CDR de l'Espluga, que ahir al vespre va dinamitzar una tarda de divendres amb música en directe a l'Espluga. Una setmana més ens trobem en directe a les zones del 107.4. La nostra vida segueix avançant i seguim acumulant moments i experiències amb les persones que ens envolten i que estimem. Però hi ha persones que injustament segueixen privades d'aquesta llibertat que nosaltres tenim i aquestes persones no poden ni celebrar amb normalitat el seu aniversari o abraçar a les persones que ells estimen. Són petites coses que nosaltres vivim dia a dia i que moltes vegades no en donem la importància que tenen. I d'això ja en fa 6 mesos. Fa 6 mesos que no tenen llibertat i que no poden gaudir d'aquests petits moments. I enmig d'aquesta situació injusta, d'impotència i de tristesa per moltes persones, aquesta setmana hem trobat una mica de llum amb el nou disc de Joan Dausà, un disc que es diu Ara som gegants, que va sortir a la venda ahir, 13 d'abril. El que va començar ara fa 6 anys com un joc entre amics ha acabat esdevenint una de les propostes musicals més sòlides i singulars del panorama musical. 2 discs d'estudis i un en directe, cançons com Jo mai mai, que han passat a formar part ràpidament de la banda sonora del nostre país. Concerts històrics com el doble concert de comiat al Palau de la Música, amb les entrades esgotades, gesta a l'abast de molts pocs artistes, o un Premi Gaudí a la millor banda sonora per Barcelona nit d'estiu, entre d'altres, són només algunes de les fites que ha aconseguit Joan Dausà. I per això avui, per començar el programa, escoltarem la cançó Ara som gegants, de Joan Dausà.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnant. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Però ara som gegants, ara som gegants, ara som gegants. Ara som gegants. tercer, recordes quan t'apropaves i abaixàvem el cap? Potser recordes quan et suplicàvem un tros de pa i em passàvem paraules plenes de sang i el so de la pluja ens feia tremolar. Però ara som gegants, 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 ara som gegants. Ara som gegants. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga. Ets un...
Repassem ara els continguts del programa d'avui. Coneixerem tot el que ha passat a la ciutat aquesta setmana de la mà del periodista Òscar Palau. Parlarem també de literatura amb Elisenda Rossell. Descobrirem un nou establiment Esplugui amb la Laura Poblet, en aquesta ocasió a Irun. I acabarem amb l'agenda dels inquiets a Manamarc. Comencem. Parlem ara amb el periodista Òscar Palau per conèixer el més destacat d'aquesta setmana a la ciutat. Bon dia, Òscar.
Hola, bon dia, Jordina.
Sé que és complicat, però com es podria resumir aquesta setmana a la ciutat?
Ui, és complicat, tu mateix ho has dit. Bueno, el que hem tingut aquesta setmana és una nova no investidura. Jo diria que això és el més destacat, és el quart intent que hi ha hagut des de que es va constituir el Parlament de Catalunya, que ja portem ja, mira, des del 17 de gener, doncs farà 3 mesos ja que el Parlament està constituït i no tenim president. Bueno, aquesta, de fet, era, doncs, bueno, recordem que ha estat, doncs, la idea era investir ahir mateix, el divendres, el Jordi Sánchez, que era doncs el número 2 de la llista Junts per Catalunya i que ara mateix està a la presó d'Alcalá Meco. Perdó, de sota del Real, el que l'Amico ja és un, ja les la consellera Bassa i la expresidenta del Parlament Forcadell. No dic, ell ja hi va haver un primer intent d'investidura que igual com aquest doncs va ser frustrat perquè el jutge doncs que porta el cas, el jutge Pablo Llarena, doncs no el va deixar sortir de la presó. En aquesta ocasió es va intentar doncs tornar doncs a posar aquest nom sobre la taula perquè entremig dels dos intents doncs, hi va haver una resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU en què acceptava a tràmit doncs, en què acceptava a tràmit cautelarment una doncs, denúncia del mateix Jordi Sánchez en què deia que s'havien vist vulnerats els seus drets polítics perquè doncs, la primera vegada no l'havien deixat sortir de la presó. I el Comitè de Drets Humans de l'ONU doncs, demanava com a mesura cautelar que se'ls respectessin els drets polítics, entre els quals doncs, hi ha el de ser investit president de la Generalitat de Catalunya en tant que ell és diputat al Parlament de Catalunya. Fins que no hi ha una sentència ferma, qualsevol diputat, qualsevol persona pot ser diputat. Llavors, ell ho és i, per tant, com a diputat pot ser elegit president. No hi ha cap llei que digui el contrari. Llavors, el senyor Llarena, el jutge, no l'ha deixat sortir igualment, tot i aquesta resolució de l'ONU, i doncs ahir mateix, que era el dia que ens, en què s'havia de fer el ple, doncs el Parlament va anunciar una querella contra aquest jutge perquè per prevaricació. Prevaricació vol dir doncs que tot i saber que es va contra la llei, que en aquest cas doncs és la llei espanyola mateix, perquè la llei espanyola mateix permet que hi hagi doncs la investidura de qualsevol persona que no hagi estat condemnada. Doncs aquest jutge no el deixa sortir perquè no pogués ser investit i per tant doncs diguéssim contravé doncs la pròpia resolució de l'ONU, contravé la pròpia llei espanyola i per això doncs hi ha un Parlament, en aquest cas la Mesa del Parlament de Catalunya, que veu vulnerats els seus drets a elegir a un candidat el que vulguin ells i per tant doncs se'l portarà el propi jutge a judici i llavors diguéssim hi ha hagut unes escalades en aquest sentit de la tensió judicial. Aquesta setmana, doncs, jo diria que això és el principal que ha passat.
I aquesta resolució de la ONU, com ens afecta?
Ja et dic, aquesta resolució hi ha dubtes sobre si és vinculant o no. És veritat que aquest comitè no és un tribunal pròpiament dit, però sí que és un comitè oficial, és un òrgan oficial de Nacions Unides. El problema en aquest cas doncs, és que Nacions Unides té la força que té i diguéssim no té una força coercitiva darrere seu. Diguéssim, en teoria les resolucions de les Nacions Unides són vinculants doncs perquè tots els països han signat doncs, els tractats internacionals que reconeixen a l'ONU com un estament superior. Espanya també ha signat aquests tractats, però a l'hora doncs, de fer valer uns dictàmens o unes resolucions, unes sentències d'aquests organismes, doncs, molts països se'ls passen pel forro. Normalment solen ser països d'aquests doncs, que no en diem doncs, del primer món, per dir-ho així, doncs, solen ser països doncs, que estan en conflictes llargs, conflictes que estan en guerra, doncs, països no occidentals, per dir-ho així, però Espanya, en aquest cas, doncs, ha decidit doncs, no fer cas d'això i doncs, una mica es pot dir que queda en evidència davant del món com en aquest sentit doncs, jurídic un país doncs, tercermundista, per dir-ho així.
I aquesta setmana, Òscar, també hi ha hagut el tancament del Diplocat.
Ahir es va consumar, diguéssim, sí.
Diguéssim que és una de les conseqüències del 155,
sí.
No?
Uh-huh.
Què representa aquest tancament i quines conseqüències negatives té per nosaltres?
A veure, el Diplocat era un òrgan que no era ben bé públic, era com un òrgan semipúblic. És veritat que l'impulsava la Generalitat, però dins del seu Consell Rector, per dir-ho així, doncs, hi havia urban universitats, hi havia sindicats, hi havia altres diguéssim, entitats teixit de la societat civil, que se'n diu. Era un òrgan que feia diplomàcia civil, que se'n diu. Diplomàcia civil és un terme com a més evolucionat de la diplomàcia clàssica. És un terme doncs, que no és oficial, ells no tenien diguéssim, seus oficials ni feien anar el diner que feien anar, doncs, en part sí que era finançat per la Generalitat, però no tot, també hi havia doncs, fons de finançament privats, per dir-ho així, o privades. Llavors ells el que feien era vendre, entre cometes, doncs, Catalunya des del punt de vista de la societat civil. És com, doncs, ells què feien? Doncs en lloc d'anar, ells no podien anar a veure governs, perquè doncs, els governs doncs, tenen relació entre governs i com a molt això la Generalitat sí que tenia un àmbit específic, que era el que liderava doncs, el conseller Romeva, que era l'àmbit d'exteriors, i doncs, el govern el que feia era anar a veure altres governs, doncs, siguin d'altres països o altres regions, doncs, pel que sigui, per doncs, fomentar convenis bilaterals en temes econòmics, per fomentar doncs, relacions polítiques, per explicar el tema del procés sobiranista. El que feia el Diplocat era anar a veure doncs, agents socials, per dir-ho així. Doncs, ells convidaven periodistes aquí perquè doncs, per explicar-los de primera mà el procés, sobretot, això sí que no és cap secret, doncs, que el Diplocat es va centrar sobretot en els últims anys a explicar el procés, però el Diplocat això convidaven a periodistes, convidaven doncs, a professors, organitzaven actes en universitats sobretot de l'estranger doncs, per donar a conèixer el procés. Normalment sempre convidaven a persones doncs, tant que estaven a favor del procés com en contra. Algunes ocasions doncs, hi anaven i altres vegades no hi anaven, les persones que estaven en contra. Feien una tasca més doncs, no a nivell governamental, no a nivell oficial, sinó a nivell més doncs, de carrer, per dir-ho així, doncs, de nivells de mitjans de comunicació, a nivell d'acadèmic d'universitats. a nivell doncs ajudar entitats d'aquí que tenien relacions amb altres entitats de fora, jo que sé, sindicats, doncs entitats de la societat més civil, diguéssim. Llavors, bueno, això des del govern espanyol doncs, és una entitat que amb molt pocs recursos va fer molta feina de formigueta, d'anar doncs, explicant el que feia Catalunya a l'estranger en àmbits no governamentals, ja et dic perquè no ho tenien permès, però en àmbits no governamentals que doncs, també influeixen l'opinió pública d'altres països, i això doncs, evidentment al govern espanyol no li agradava gens el que estava fent. Tot i evidentment no té res d'il·legal el que feia, però bueno, com que doncs, ordeno i mando, el 155 li permetia tancar-ho, i jo suposo que això quan hi hagi govern finalment a Catalunya és una de les coses primeres que es tornarà a reobrir, perquè ja et dic, no hi havia res d'il·legal en el que feien. El que passa que no agradava políticament, és evident que el govern espanyol no li agradava el que estava fent.
No, clar, perquè bàsicament perquè tot el que anem fent no els hi agrada, no?
Bàsicament no els agrada res el que fem aquí, sí.
Van imposant. Són setmanes de molts inputs, no? Hi ha moltes... o sigui, cada dia passen coses noves i al final tens com a sobredosi d'informació, no? I, bueno, per exemple, aquest dimecres hi va haver una nova detenció d'una noia responsable dels CDRs,
sí.
Tamara Carrasco, per delictes de rebel·lió i de terrorisme. Però els talls que es van fer a les carreteres i els sabotatges, bueno, ja tots sabem, no?, que es van aixecar les barreres dels peatges en diverses ocasions per deixar passar els cotxes. Per començar, què implica el delicte de terrorisme i de rebel·lió?
A veure, això del... aquest és, diguéssim, el nou front que ha obert el govern espanyol, com que doncs, els CDRs són unes entitats doncs, que surten de baix, que no tenen, diguéssim, caps, i són molt doncs, espontanis de la gent del carrer, per dir-ho així, doncs això els hi fa bastant de por el que està passant. Llavors, ells han fet servir... el Codi Penal, diguéssim, fa 3 anys, el 2015, hi va haver un... hi ha en ple procés, per cert. Casualment, el PP i el PSOE van fer una reforma doncs, del que es tipificava com a terrorisme, on deia que qualsevol cosa que intenta anar contra l'ordre constitucional és terrorisme. Llavors, és una definició superampla on cap qualsevol cosa, vull dir, un desnonament des d'aquest punt de vista també pot ser terrorisme perquè doncs, contravé el dret a la vivenda que està tipificat a la Constitució com a dret, i per tant si algú el fa fora de casa seva també és subvertir l'ordre constitucional i per tant també podria ser terrorisme des d'aquest punt de vista. Llavors ells el que fan és servir, el jutge aquest de l'Audiència Nacional doncs, va intentar fer servir i emparat amb els informes bueno, per dir-ho suau, tendenciosos de la Guàrdia Civil, doncs per detenir a una persona que va ser aquesta persona, Tamara Carrasco, com podia ser qualsevol persona d'aquí mateix de l'Espluga, del qualsevol CDR que va tallar una carretera o va aixecar una barrera, és susceptible d'haver entrat en això. Com que no hi ha, diguéssim, caps o cabecilles pròpiament doncs, visibles, doncs han agafat aquesta persona com a cap de turc per espantar doncs, el moviment i per espantar l'opinió pública i per fer veure doncs, la força que tenen. El que passa és que al final, com que hi eren tantes les veus, fins i tot dins del propi doncs, estament judicial espanyol, ja no cal dir de l'estranger, doncs, que deien que això era una barrabassada, doncs, comparar el que feien els CDRs i concretament aquesta persona a terrorisme, que és, diguéssim, fer o a rebel·lió, diguéssim, és el mateix el que va fer el general Tejero que el que va fer aquesta persona, per dir-ho així, o el que feien els comandos d'ETA que el que feien doncs que aixecar una barrera d'un peatge. Llavors, bueno, això, aquesta barrabassada, doncs el mateix jutge de l'Audiència Nacional que la va interrogar doncs ja ho va descartar i al final només l'impute doncs, tema de desordres públics. Però bueno, això ja és un primer indicador de com van les coses, també doncs, que ara els següents a posar-se en el punt de mira de la justícia espanyola seran els CDRs. I aquí ho tenen més complicat perquè no hi ha caps visibles, diguéssim.
Clar, perquè fins ara només havien estat imputats a persones públiques, polítics,
sí.
I ara comencen aquestes imputacions amb persones de carrer.
Sí. Sí,
tu creus que pot evolucionar a més persones de carrer,
bueno,
imputades?
Caldrà veure que si s'atreveixen. Clar, en aquesta noia, concretament, les proves que se li imputaven, bueno, que se li van trobant en l'escorcoll que van fer a casa seva, bueno, amb gent, doncs, amb tota mena d'escarafalls, diguéssim, amb un munt de cotxes de la Guàrdia Civil, amb gent en passar muntanyes, bueno, com si fossin...
Bueno, com si fos, bueno, com un, si fos un,
com si fos un, sí, sí, com si fos un jihadista. És que era increïble el que van fer. I se li van trobar un xiulet groc, crec que van dir, una careta d'un senyor que hi ha a la presó, que és el Jordi Cuixart, i ara mateix no recordo què més, un plano de com arribar des del metro a la caserna de Guàrdia Civil del seu poble. Suposo, doncs, que per anar a fer una protesta allí. Bueno, doncs això eren les proves de terrorisme que tenim. Pot ser que sí, que això obri una via, el que passa és que, esclar, és una via que, com que no hi ha, doncs, caps, agafaran a caps de turc, doncs els primers que s'inventin ells, com estan fent en tot, doncs inventaran qualsevol cosa, qualsevol prova, qualsevol relat, doncs, diguéssim, com a atestat policial, i poden obrir, sí, un camí contra els CDRs i contra gent agafada, jo diria que a l'atzar, entre la gent que vagi allà. Vull dir que qualsevol persona que surti, doncs, en un mitjà dient que és d'un CDR o hagi fet un tuit o així, doncs allò ho poden agafar com a prova de terrorisme. Vull dir que, bueno, intentaran fer això, suposo, perquè és impossible materialment que agafin a tothom que formi part d'un CDR, que hauria de ser així, perquè com que no hi ha caps, a qualsevol persona, doncs, té la mateixa importància d'un CDR, doncs això no cap dins dels caps judicials.
Tampoc no poden agafar a tots els membres de tots els CDRs,
no, perquè,
de Catalunya.
No, haurien d'agafar, diguéssim, haurien d'acabar detenint a 2 milions de persones, i això, diguéssim, crec que és bastant inviable.
I ja per anar acabant, Òscar, aquest diumenge hi ha una nova manifestació a Barcelona que ja estava plantejada, o sigui, estava organitzada abans de que passés tot això. Què és el que es farà aquest diumenge a Barcelona?
A veure, això és una manifestació que han convocat una mena de plataforma d'entitats que s'ha creat fa poques setmanes, que es va constituir, doncs, i que la formen, doncs, no només, doncs, ANC i Òmnium, que són les dues entitats que sempre han convocat aquestes grans manifestacions, doncs, del país, en els últims anys, manifestacions que han estat, doncs, netament, doncs, sobiranistes o independentistes, per dir-ho així. Aquesta no és una manifestació que convoquen ells sols, també s'hi afegeixen, doncs, sindicats, s'hi afegeixen, doncs, la UGT, Comissions Obreres, s'hi afegeix Unió de Pagesos, s'hi afegeixen altres entitats, doncs, que no són estrictament, doncs, polítiques, per dir-ho així, doncs, també fins i tot alguna, crec que hi ha alguna patronal menor, ara no recordo, però bueno, hi ha, diguéssim, molta gent que no és estrictament, no té reivindicacions polítiques, per dir-ho així. Què reivindicaran? Doncs que es freni la repressió, perquè és una repressió que tothom, doncs, que no està ficada políticament, veu que és exagerada el que s'està fent des del punt de vista judicial, i es demanarà la llibertat dels presos polítics que hi ha a les presons espanyoles. Llavors, en això, diguéssim, és un anhel o un clam que va més enllà, doncs, de la independència. Jo crec que no hi haurà pancartes o si n'hi ha, doncs, seran menors, doncs, reclamant la independència o la república, fins i tot, sinó el que es reclamarà, doncs, és prou de repressió i deixeu anar els presos polítics, i és que és un, diguéssim, és un reclam, un clam que és molt, pot agafar molta més gent que no és estrictament independentista, i segurament hi haurà gent que no és estrictament independentista en aquesta manifestació de demà.
Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, Òscar.
No, bueno, que ara estarem pendents de políticament, com em deia, doncs, no hi ha hagut aquest quart intent d'investidura, no ha reeixit, doncs, perquè el jutge segueix sense deixar sortir el candidat, i ara, doncs, sembla que Junts per Catalunya, que és l'agrupació o el grup a qui li pertoca, doncs, els acords que tenen nomenar candidat, es prendrà uns dies, si no setmanes, doncs, de reflexió, per a veure ara cap on van els trets. Recordem que hi ha fins al 22 de maig com a data límit perquè no es convoquin automàticament eleccions per triar un candidat o per nomenar un president de la Generalitat.
És a dir, si el 22 de maig no tenim president,
hi haurà noves eleccions. Automàticament, sí. La llei diu això, i no és que les convoqui ningú, o sigui, es convoquen automàticament. Llavors, suposo que ara sembla... Primer s'havia dit que abans de Sant Jordi hi hauria un altre candidat factible que estiraria president, però ara sembla, doncs, que Junts per Catalunya es vol prendre uns dies, si no setmanes, com dic, de reflexió, i pot ser que, doncs, tant que tornin a la via inicial, que és la via, doncs, Carles Puigdemont, com que, doncs, acabin triant un altre candidat que la justícia espanyola no pugui agafar per enlloc. Llavors, pot ser que esgotin aquests terminis i que no sigui tan imminent la tria d'un president, que podria ser la setmana que ve, doncs que esperin això, a mitjans finals de maig, doncs, per triar doncs, un nou candidat. Mm.
Doncs ho seguirem ben de prop, això, Òscar. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Espluga FM Ràdio.
A tu.
Adéu, bon dia. Adéu.
Començar de nou. Sabies el nom de cada estrella, parlaves de planetes que poca gent coneix, t'adormies mirant per la finestra i tornaves de galàxies perdudes enmig de l'univers. Mirava i somreia, els nens et dibuixaven amb un casc sota el braç i una nau carregada de profetes que s'enlairen...
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
I continuem a l'Inquiets d'avui. Ara ens acompanya l'Elisenda Rossell. Bon dia, Elisenda.
Hola, Jordina, bon dia.
Avui parlarem d'un poema de la Clementina Arderiu, no, Elisenda?
Sí, així és. Aprofitant que el darrer cap de setmana, diumenge passat a la tarda, sí, es va fer el concurs de rapsodes aquí a l'Espluga, i es va dedicar a treballar o a veure la figura d'aquesta poeta catalana, he pensat, mira, agafa un poema seu
així
i ho acabes de rodonir a la ràdio.
Molt bé, sí. Molt bé. Doncs si et sembla, comencem llegint
Abans de llegir el poema, Jordina, m'agradaria fer 5 cèntims de la poetessa perquè puguem entendre una miqueta millor el poema que llegiré a continuació. Bé, aquesta poeta era filla d'una família d'argenters de Barcelona. Va néixer l'any 1889 i va morir el 1976. Ella va aprendre l'ofici de la família, però era una persona molt aficionada a la lectura i, segons la crítica, va rebre una influència molt forta de poetes del noucentisme, com ara Carné, d'altres poetes de la talla de Joan Maragall i també de la cançó popular. Llavors, quan ella va començar a fer poesia, el tipus de poesia que va fer s'anomena post-simbolista, que és una poesia que ja veuràs ara quan la llegeixi, Jordina, que utilitza molt els símbols. I que el que busca sobretot és la musicalitat, gaudir del poema en si mateix, no intentar explicar la realitat, sinó fer-nos entrar en el poema com si fos una cançó, la música, que és la que millor conjumina el fons i la forma, no? La matèria i la forma d'aquesta feta. I busca això, no? aquest gaudi pels sentits a través de la poesia. És el que la crítica han anomenat poesia pura. Una poesia absolutament deslligada de la realitat quotidiana i que hauria de ser vàlida per ella mateixa, sense necessitat de recórrer al seu significat, no? Estèticament completa en si mateixa. Una poesia plena de lirisme, que no diu, sinó que suggereix, que aspira a esdevenir, ja t'ho he dit abans, semblant a la música, i que busca un moment de serenor mental, per a ser escoltada. Doncs... amb tot això, de fet, una cosa que et vaig dir també encara, Jordina, és que Clementina Arderiu deia que la melodia li sortia de dins, com una música, com una cançó, i que el seu encàrrec com a poeta era omplir aquesta melodia en paraules. T'ho dic perquè ara quan llegirem el poema veuràs que té molta musicalitat, i que recorde una miqueta la cançó popular, el ritme de la cançó popular. Ara sí, si vols,
comencem, doncs.
La podem llegir. Es titula Nit de primavera. Aire de maig. No diguis res que el sorprendrem tot d'una. La meva mà li obre el balcó. Oh, quina olor de lluna! Tota la saba del jardí s'ha tornat flor i espera. L'infant no gosa destriar ni sap què és primavera. Mare, quin és aquest ocell que tan bonic refila? Cap altre al món n'hi pot haver, i en coneix una pila. I aquesta lluna que no es mou, per què és avui tan blanca? Jo gairebé no li responc. Oh, quina olor a la branca! I calla el dolç, tot pensament deixant a la deriva, mentre s'esborre del seu món la coloraina viva de tot un dia ben curull. Passen els jocs en dansa, el llibre nou ple de tresors, l'amic que va allunyant-se, i en la clausura dels sentits tot es rendeix. S'atura i lentament es va dormint amb una pau segura. Has notat la musicalitat?
Sí, sí, es nota, i és com parla també molt de la natura, no? De...
Sí, 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 és la primavera, és l'arribada de la primavera, i com l'arribada de la primavera sorprèn un infant, que en aquest cas he intentat que es notés que hi havia les dues veus, la de la mare i la del fill, que descobreix la primavera, però que en realitat som tots nosaltres, no? Perquè cada vegada que esclata, no? Ara quan deixi de ploure i vegem el paisatge absolutament florit, no? Ple de colors, ple d'olors, no? Doncs és aquesta sensació que tenim cada vegada que descobrim la primavera tots plegats, no? De dir, quina bellesa, no? La natura resplendeix, la natura reneix. Sí, està inspirat en la natura, però sobretot el que busca és, fixa't en aquest vers, l'estrofa final, que diu en la clausura dels sentits, no? Com tot el que ens arriba, en el fons, queda tancat, no? En la clausura, en el lloc, com si fos un claustre d'un monestir, no? En un lloc privilegiat on els nostres sentits ho analitzen, en gaudeixen, en fan meditació, en tenen cura, no? Doncs com tot el que ens envolta moltes vegades acaba penetrant-nos i acaba transformant-nos, no? Com una mena de catarsi, que en aquest cas és gràcies a la contemplació de la natura, sí.
I és a dir, doncs tot el que nosaltres percebem, com ens afecta a dins...
Com ens arriba a nosaltres i com ho transformem, en aquest cas, doncs, en sentiments delicats i sorprenents, no? Que la natura no deix mai de sorprendre'ns, la vida en general no deix mai de sorprendre'ns si estem atents i sabem interpretar-ho.
I parla també, per exemple, de l'olor de la lluna, no?
Ah, sí, és una cosa bonic, això, sí.
Clar, no et planteges, no? Percebre l'olor de la lluna, en canvi aquí suposo que potser es refereix a alguna altra cosa, no? O a l'olor de tot el...
Sí, sí, en aquest cas això és una... Se'n diu el concepte concret, tècnic, seria una sinestèsia, no? Que vol dir rebre una sensació barrejant els sentits. La lluna la rebríem per la vista, no? Pel sentit de la vista, i l'olor, doncs, és pel sentit de l'olfacte, no? Però en aquest cas, la barreja de sentits fa que tot es confongui, no? Que tot es conjumini, no? Que tot arribi a donar una única sensació. Per això la poeta ha recorregut amb aquest artifici literari per donar-nos aquesta sensació, no? La lluna hi és present, ho il·lumina tot, però a la vegada les olors surten de la natura, no? I tot plegat forma això que t'he dit, no? Una realitat, no? Que és la que percep aquest infant, i que fixa't que hi ha un moment que diu l'infant, diu, l'infant no ho gosa destriar, ni sap que és primavera, no? No ho gosa destriar, és un tot, ho veus?
No sap d'on li venen
totes aquestes sensacions. Que afloren de la natura, afloren de la primavera, afloren del món, i arriben com una sensació transformadora, no? Revitalitzadora. Això és el que busca el poeta simbolista, a través de la poesia pura, com t'he dit abans, que és que la poesia en si mateixa, desvinculada de l'anàlisi de la realitat, no hem d'analitzar el que vol dir exactament la lluna, què vol dir exactament la branca o l'ocell, no, el que ens ha de produir és una sensació que ens acarona i ens ens transporta en el que és la música, el sentit de les paraules, la bellesa de les paraules en si mateixa. És aquest concepte de poesia pura que et deia al començar.
I que realment ho transmet molt bé, no? Perquè al final parla de la primavera, no? I la primavera és un conjunt de sentits, no és només la vista, el veure els camps,
exacte,
les flors,
exacte,
també és l'olor, la oïda dels ocells, no?
És un tot. Potser és el poema que he escollit, a mi de fet és el que m'agrada més de la Clementina Arderiu. No és el que es va recitar, en tot cas, no és el que es va recitar en el concurs de
Rapsodes,
se'n va escollir un altre, també preciós, però aquest a mi m'agrada especialment perquè sí que és veritat que veiem com els estímuls no els rebem d'un en un, no? Sinó que moltes vegades és un tot que ens arriba i que ens transmet una sensació i moltes vegades ens transforma, no? I amb aquest poema jo veig que és molt encertada aquesta manera d'expressar-ho de la poeta i que és una de les poesies que ens permet parlar d'aquest concepte del postsimbolisme, de la poesia catalana dels anys 20-30, que transmetia, o que tenia, perdó, aquesta voluntat de transmetre sensacions deslligades, torno a repetir, perquè anteriorment el que hi havia hagut era la literatura naturalista i realista, que volia ser un fidel reflex de la realitat, no? Com un mirall o fins i tot com un analista, no? Que intenta destriar cada element de la realitat i transmetre'l a través de la literatura. I en canvi aquí és un joc contrari, no? Ja ho tenen això els corrents literaris, que un té unes característiques de vegades totalment oposades, no? al corrent que hi havia hagut anteriorment. I en aquest cas el simbolisme busca això. Desvinculem-nos del significat, no? Desvinculem-nos del que realment hi ha darrere del poema i gaudim d'aquest cúmul de sensacions que la vida moltes vegades ens porta i que no sempre estem atents per escoltar-les.
I reflexionarem, doncs, sobre...
Sí, és un tast, és un tast de poesia que, ja dic, he pensat, dic, mira, quan pari de ploure, no?, i tornem a gaudir d'aquesta primavera, exultant, esclatant, que tenim ara, no?, que estem vivint, doncs potser serà un moment per recordar aquestes olors, aquestes sensacions, aquests ocells, aquestes branques, aquestes flors, aquesta lluna, no?, tot plegat, que ens arribi i ens transformi i ens faci millors persones i més felices.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Elisenda. No sé si
a tu, Jordina, vols
afegir alguna
cosa
més.
No, avui era però... un tast bonic, no? Un moment delicat, un moment delicat
de
la poesia de Clementina Arderiu.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Elisenda, i
a tu, Jordina.
Ens trobem a l'Inquiets en properes edicions.
Quan digueu. Molt bé. Moltes gràcies.
Adéu. I descobrim ara un nou establiment de la Unió de Botiguers de l'Espluga amb la Laura Poblet. Avui la Laura s'ha desplaçat fins al centre a Irun.
Hola, bon dia, inquiets. La veritat és que aquesta secció encara no havíem començat a visitar ni perruqueries, ni fisios, ni centres d'estètica, etc. I avui obrim aquest calaix d'establiments que a poc a poc els anirem visitant tots, que a l'Espluga justament n'hi ha bastants. Avui concretament ens trobem al centre d'estètica Irun, situat al Passeig Canyelles, i la Núria Garrell, que és la propietària d'aquest centre, ens explicarà els serveis que hi ofereix i més coses. Bon dia, Núria.
Bon dia.
La primera pregunta que sempre fem a tot arreu és pel nom de l'establiment. En el teu cas, a Irun, d'on surt?
És el meu nom al revés. I surt de perquè quan jo vaig estudiar estètica, al final de tot et fan fer un projecte com si et muntessis tu el teu centre. I en aquell, quan el vaig fer, es deia Irún. Llavors, en el moment en què em vaig muntar, vaig dir, no cal pensar més.
Ja el vas tenir i et definit. Sí. Ens pots explicar com vas començar i quant temps fa que tens el negoci?
Fa 7 anys. Al desembre del 2010 vaig obrir. I vaig començar doncs, bueno, perquè vaig acabar tots els meus estudis, vaig estudiar primer estètica de superior, i després me'n vaig anar a una acadèmia privada a Barcelona, que es diu Health Practical Institute, que és tota la part de teràpia natural que faig, és una acadèmia alemana. Llavors jo vaig acabar els meus estudis d'estètica, vaig estar treballat en diferents llocs, i quan vaig acabar d'estudiar tota la part de... O sigui, feia els estudis d'estètica i a la vegada estudiava... Ai, m'he equivocat ara. Feia els estudis de tot el tema de massatges i teràpies naturals i a la vegada treballava d'esteticiana en altres centres. Quan vaig acabar tots els estudis, me vaig ficar per mi.
I en el moment que vas prendre aquesta decisió de posar-te pel teu compte, va ser difícil en un inici gestionar tot, doncs, adequar l'espai, etc.
Bueno, jo em vaig fer un projecte, a més del que ja tenia, amb Conca Activa. I allí em van ajudar a muntar-m'ho, a fer tot el projecte i mirar com s'havia de fer.
Quins passos havies de seguir, sí, etc.
Va ser bastant fàcil, perquè vaig tenir un apoyo.
No ets la primera persona que munta un negoci que ens diu que ha anat a Conca Activa una mica per tenir aquesta orientació, que és la funció que fan també. Molt bé, Núria, i en el teu cas, tu t'havies pensat mai que et dedicaries que tindries el teu propi negoci? És a dir, quan tu vas començar a estudiar, era el teu objectiu o potser pensaves, mira, no ho sé, potser acabo treballant per algú, per exemple?
A veure, jo mentre estudiava ja a nivell d'ESO i batxillerat, no. Però sí que quan era petita tenia molta obsessió pel tema de ser peluquera, que no té res a... Bueno, pot tenir alguna cosa a veure, i el meu padrí, el Josep Maria Garrell, sempre em deia, tu tranquil·la, que si vols ser perruquera, jo et guardo aquell negoci de la cantonada, que just és el negoci on estem, perquè abans això era seu, no? I et muntaré la teva peluqueria. També és veritat que pel tema d'estètica mai havia tingut cap tipus de... No m'havia tret mai, però el tema de massatges sí que m'agradava molt. Fins i tot agafava crema Nivea i volia fer massatges a les mans i als peus als familiars. Sempre, quan estava estudiant tot el tema del batxillerat i tot, volia fer jo fisioteràpia. Sabia que em volia dedicar amb el tema de salut i específicament amb el tema de massatges. El problema és que a la selectivitat no vaig treure la nota per entrar sense haver de... O sigui, amb una pública. I llavors me vaig desviar cap al superior aquest d'estètica, que és estètica integral, on també es treballa tot el tema de balnearis, i sabia que aquí començaria a tocar el massatge. Quan vaig acabar això, llavors em vaig redirigir cap al tema natural, perquè jo havia anat al Fabra de Montblanc i volia ser com ell, feia acupuntura, moxibustió, bueno, treballava tot el quiromassatge, és una manera diferent que treballen els fisioterapeutes. Vaig anar a veure-la amb ell i em va dir, jo he estudiat a tal lloc, i a més soc professor allí. I llavors va ser quan jo em vaig anar directament cap allà i no vaig voler saber res ja del tema de...
Molt bé, interessant el camí aquest que va seguint. Això una mica tots ens passa, no? Que ben bé hi ha una edat que no sabem exactament què volem, però quan comences una cosa i veus que t'agrada també vas buscant el teu camí. Si et sembla bé, Núria, podem parlar una miqueta de quins serveis ofereixes. Ara ens has anomenat moltes coses i aquí al teu centre principalment quins serien els serveis?
Bueno, el servei és teràpia natural, on s'inclou el tema de quiromassatge. Després també he fet estudis d'osteopatia. He cursat 4 anys d'osteopatia i també he fet naturopatia. Naturopatia, però bueno, no m'hi dedico molt. Més que res ho vaig fer perquè en aquesta escola, clar, els estudis no són aquí a Espanya, com si diguéssim, no estan... Sí, equivalents a res. A Alemanya sí que hi ha universitat d'això. I a Alemanya representa que l'osteopatia, acupuntura, tot això és, en general, és una carrera universitària de medicina natural. Llavors aquí el que t'ofereixen és fer les diferents assignatures per separat. Llavors, l'assignatura que engloba més i que tens una base a nivell mèdic i patològic i de farmacologia, a tot el tema de lo que són les ressonàncies magnètiques i tot això, és naturopatia, perquè tens 2 anys, no, mentida, 1 any en el qual no toques res i l'únic que fas és teòrica. Vale? Llavors jo vaig decidir primer fer això i per tenir una base a nivell, una base bona per poder després realitzar-ho, i quan vaig acabar tot això, o sigui, tots els cursos de naturopatia, em vaig especialitzar en osteopatia. Tot i que durant el primer any, com que tenia la titulació de quiromassatge, t'ofereixen un minicurs de rehabilitació de lesions. I en aquest minicurs, que és on va ser el meu professor, l'Isidre Fabra, el que et fan és donar-te diferents tècniques, però a nivell locomotor només. Llavors, doncs, la tècnica, doncs, hi havia la moxibustió, que és una tècnica japonesa que tracta d'aplicar calor sobre diferents punts per ajudar a regenerar i activar la zona, acupuntura, també només de locomotor, teràpia de ventoses, bueno, diferents tècniques que te complementen amb el quiromassatge, perquè amb el quiromassatge únicament a vegades et quedes limitat. Llavors vaig fer l'osteopatia, o sigui, resumint, osteopatia i rehabilitació de lesions amb quiromassatge i diferents tècniques naturals. I per l'altra banda tenim tota la part d'estètica que ofereixo, doncs, tots els serveis, des de la depilació fins a arreglar les mans, peus i tractaments facials. I bueno, segur que em deixo cosetes. Bueno, sí, el tema, bueno, tot el que és el tema estètic.
Molt bé, déu-n'hi-do, és a dir, hi ha dos vessants, una que seria més, podríem dir, rehabilitadora terapèutica, no sé si sí, ho dic bé, sí, sí. I l'altra més d'estètica. Déu-n'hi-do, podem englobar moltes coses, sí, sí, en aquest centre.
De fet, estant a l'Espluga i volent que un negoci et tiri, has d'intentar englobar bastanta cosa. Pensa que ara en aquests moments, aquesta setmana que està plovent molt, dilluns, dimarts vaig començar a rebre missatges per WhatsApp i trucades demanant tema de massatge, perquè la gent pateix més de l'esquena. En canvi, l'estètica disminueix, llavors em va molt bé perquè em compensa. Durant l'hivern, normalment, me guanyo més de temes de rehabilitació i massatges, i durant l'estiu, doncs, és el contrari.
Més estètic. Clar, molt bé, està bé que hi hagi les dues èpoques que es complementin, com dius. I en, així, una pregunta més personal, a tu quina és la part que més t'agrada de la teva feina?
De les dos vessants, el que més m'agrada és el tema de massatge i rehabilitació. Però sí que és veritat que pensava que quan estudiava estètica estava molt centrada en el tema del quiromassatge, però també vaig descobrir una part meva que no sabia i també m'agrada molt l'altra. O sigui, en general m'agrada tot el que estic fent.
Això és perfecte. Sí. Abans ho comentàvem que potser, doncs, en el teu cas ets autònoma, sí. I també hi ha una altra feina que no es veu tant, que és la de gestionar tots els factures, números, etc. Sí.
Bueno, a mi m'ajuda un gestor. Jo el que faig és recollir totes les factures a final de mes i fer un Excel amb tot el que són els guanys que he tingut. O sigui, trimestralment li presento al meu gestor, doncs, tots els guanys que he tingut i tots els gastos. Això em porta un temps i això és el que menys m'agrada. Però s'ha de fer.
S'ha de fer.
I després la segona part ja me la fa el gestor i me la acaba de gestionar.
Te n'oblides.
Sí.
Molt bé, Núria. Per últim, una pregunta que fem a tots els establiments és quin seria el producte estrella o el que més identifica cada establiment. No sé si en el teu cas n'hi ha algun en concret.
A veure, identificar una cosa estrella no tinc. Vale? El que sí que et puc dir que és el que més em surt. El que més em surt són el tema d'apilacions, les mans, en faig moltes també, i el massatge. I el massatge, el que més me surt és el tema de dolors de cervicals, lumbars, l'esquena. I també, bueno, tota la part de cicles cervicals, que llavors també aplico osteopatia craniosacra, és el que faig més, osteopatia craniosacra, massatges i depilacions, mans...
Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies.
Tots som inquiets.
I acabem el programa d'avui escoltant l'agenda dels inquiets de la mà de l'Anna Marc.
Bon dia, inquiets. Aquesta setmana, a l'agenda dels inquiets, com sempre, us farem algunes propostes d'actes o activitats que es fan a l'Espluga o a la Conca per gaudir o per aprendre coses noves. Us farem tres recomanacions, una està relacionada amb l'alimentació i les altres dues són experiències musicals a les que us convidem a assistir. Amb una d'elles podeu descobrir i degustar vi del territori acompanyat amb música, i a la segona, que serà l'última de les propostes que us farem, podreu gaudir de música feta per persones del nostre territori. Llavors, la primera de les activitats que us proposem tindrà lloc avui dissabte a les 7 de la tarda i és una de les conferències del cicle de conferències esportives que s'organitza des de l'Ajuntament de l'Espluga. En concret, aquest acte, aquesta xerrada, serà sobre les barretes bioenergètiques i també es tractaran doncs, els temes sobre barretes proteiques, barretes remineralitzants i barretes per pujar les defenses i cuidar els intestins. Moltes vegades doncs, bé, ens alimentem una mica amb el que podem, però estar atents i mantenir una alimentació saludable és beneficiós per tots. Llavors, doncs, si podem tenir aquesta, podem anar amb aquesta conferència que la farà l'Helena Vidal, que és coach en nutrició integrativa, doncs podrem comentar tots els dubtes i compartir les nostres inquietuds en aquest àmbit de l'alimentació. I després, el següent acte, també és per aquest dissabte a la tarda, en concret és a 8:15, i és un concert de la Cobla Maricel. Tindrà lloc a Montblanc, al Sindicat de Vinyaters, i és el motiu de la capitalitat de la sardana. Penso que també és una bona iniciativa que tenim molt a prop, i durant tot l'any 2018 doncs, a Montblanc podrem gaudir de diferents actes relacionats amb la sardana, i redescobrir o aprendre, segurament els més joves, a ballar aquesta dansa catalana tradicional i tan significativa. Llavors, aquest concert comptarà també amb un tast, i bé, les entrades es poden comprar a l'Oficina de Turisme de Montblanc per un preu de 5 euros. Els vins que es degustaran són de la D.O. Conca de Barberà, per tant, us animem doncs, a gaudir d'aquesta experiència gastronòmico-musical, podríem dir. I finalment, la tercera proposta que us portem avui és per demà diumenge a la tarda i, com us dèiem, doncs, també és dins de l'àmbit musical. En aquest cas és un concert olímpic que oferiran la banda Unió Musical de Tarragona i l'orquestra Treu-li la pols al teu instrument de l'Espluga de Francolí. El concert tindrà lloc al Teatre Tarragona a les 7 del vespre i bé, és una proposta que us fem perquè al final del concert es podrà gaudir de més de 100 músics a dalt de l'escenari, la qual cosa pensem doncs, que és una oportunitat de poder gaudir de músiques conegudes perquè és un concert per tots els públics i bé, doncs, acompanyar una entitat d'aquí l'Espluga amb un concert que fa el Teatre Tarragona. Per tant, doncs, inquiets, aquí us hem acostat tres propostes, esperem que en gaudiu d'alguna i que tingueu un molt bon cap de setmana i una bona setmana.
I fins aquí l'inquiets d'avui, gràcies al Jofre Majoral, a la part tècnica, a tots els col·laboradors que ens acompanyen i a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim dissabte aquí a l'Espluga FM Ràdio. I per acabar, escoltem una cançó del disc nou dels Catarres que es diu T'estava esperant.
Ets una veu tornant-se melodia. Canto el batec dels nostres millors dies. Sóc tan a prop de tot el que he desitjat. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund.